Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha fet aquest migdia un resum de l'any 2016 després de l'últim Consell de Ministres abans de començar el 2017. El president del govern espanyol ha comentat que l'any que s'acaba ha estat el de la incertesa i de les decisions inesperades, dels fets sense precedents i dels ensurts polítics a Espanya i la resta del món. Rajoy ha reclamat a les institucions i als partits polítics catalans que no donin més passes en la mala direcció, segons les seves paraules, després de l'anunci d'una llei de transició cap a la independència. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat que no s'autoritzarà cap referèndum per liquidar la sobirania nacional, ha afegit. Mariano Rajoy ha destacat la importància de la conferència de presidents autonòmics programada per al 17 de gener. Rajoy ha dit que confia que la voluntat de diàleg serà recíproca per obrir una etapa de diàleg constructiu que traslladi les millores als ciutadans. Canviem de tema. De moment no hi haurà codi de bones pràctiques per a la banca. El govern espanyol ha anunciat que ajorna l'aprovació d'aquest document pensat per facilitar la reclamació als bancs de clients afectats per les clàusules sòl, però es compromet a trobar una solució extrajudicial. El codi s'havia d'aprovar avui mateix, però un decret que no s'ha aprovat finalment i s'haurien de subscriure de forma voluntària als bancs. El PSOE reclama que sigui un sistema obligatori i no pas voluntari. El ple del Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs del govern català contra la reforma del mateix tribunal que li permet sancionar el qui incompleixi les seves resolucions. L'alt tribunal ha desestimat el recurs de la Generalitat en l'últim ple de l'any. El Constitucional ha reiterat els mateixos arguments de la sentència que va dictar arran del recurs del govern del País Basc. I acabem recordant-vos que a les 7 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona l'arcabisbe Joan Josep Omella presidirà una celebració especial de l'Eucaristia que transmetrem en directe des de Ràdio Estel. La programació posterior es retarda una hora, a un quart de nou al Mirador de l'Actualitat i a les 9 al programa La Veu dels Animals.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La Veu dels Animals i la Natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Aquest Nadal, gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per començar l'any de la millor manera. Ràdio Estel viurà aquest vespre la Festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 7 en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La missa estarà presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella i concelebrada per nombrosos preveres. Viu amb nosaltres la Festa de les Famílies amb l'alegria de l'amor. A Ràdio Estel, a partir de les 7 d'aquest vespre, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Beauty Road.
En realitat, totes les coses, tots els esdeveniments, per a qui sap llegir-los amb profunditat, tanquen un missatge que, en definitiva, remet a Déu.
Joan Pau II.
Des de Ràdio Estel, feliç any nou.
A Ràdio Estel, Vademécum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Molt bona tarda i salutacions cordials d'en Jordi Carretero a les vies del so i de qui els parla, Joan Trias. Els obrim un divendres més al Vademécum. I vostès em preguntaran, i l'editorial? L'editorial avui, al final del programa.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El mètode.
Ja saben els nostres oients a aquestes alçades el meu compromís i el seu si s'hi han sumat, que espero que sí, deixar de fumar. El meu repte era deixar el tabac el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, seguint els consells del doctor Ramon Torrell, que ens visita cada mes per saber com fer-ho a poc i mentalitzant-nos sense angoixes. Molt bona tarda, doctor.
Hola, bona tarda.
Així doncs, el dia 25, ni una sola cigarreta. He deixat de fumar, ja.
En primer lloc, enhorabona, perquè has posat el primer pas, eh? A partir d'ara és una tasca dia a dia, eh? És a dir, a poc, no posar grans metes, sinó avui no fumo, demà ja serà un altre dia, anant-ho fent, eh? És a dir, de moment hem deixat de fumar, no hem deixat de ser fumador, eh? M'explico. És a dir, a veure, el fet que es curin tota aquesta empremta que la nicotina ha deixat al nostre cervell és qüestió de temps. I s'apaga, es desinactiva, però no desapareix. Què vull dir amb això? És a dir, que una persona deixa de ser fumador, però encara el que sempre m'agrada dir, és dir, un fumador que no fuma, no pel fet de que tu deixis de ser fumador, perquè si tornes a provar la nicotina inhalada, possiblement totes aquestes empremtes, tots aquests anclatges que hi ha al cervell del fumador es tornaran a activar.
Per tant, no es deixa mai de ser fumador, per tant, l'exfumador no existeix.
No existeix.
Partim d'aquí ja.
No deixaràs de ser fumador. El que deixaràs és de fumar.
Perfecte. Sí que recordo que em va dir el primer dia és crucial, però no és el més difícil. No. Jo amb això, evidentment, li he de donar la raó. Els dies més difícils poden ser el tercer, el quart dia. Per què passa això?
A veure, perquè el primer dia, vulguis o no, i més com tal com vam dir, és a dir, el dia abans tu fumes tot i el que no ho tires, etcètera, etcètera, que vol dir que està saturat. És a dir, si recordem alguns fumadors que ens estiguin escoltant, si recorden com se senten un dia que hagin sortit el dia anterior, que hagin fumat molt, se noten carregats, es noten amb poques ganes de fumar. Això vol dir que estan saturats de nicotina. Però això el primer dia no és el més difícil, eh? Estàs motivat, estàs saturat. Després sí, a la que et vas enfrontant amb el dia a dia, és a dir, a la que t'enfrontes a fer les coses que feies fumant i no ho fas, és on t'acosta més, eh?
Parlem dels pegats de nicotina, que són el que hem fet servir aquesta vegada. Què és exactament el que fan els pegats de nicotina?
A veure, el pegat de nicotina el que fa és anar alliberant de forma progressiva i contínua una quantitat constant de nicotina. Anem a veure. Un fumador fuma bàsicament per dos motius. Primer, per autoadministrar-se nicotina, perquè si no la troba a faltar. És a dir, el mononicotínic existeix, no és cap mite. És a dir, si no fumes, trobes a faltar el producte químic. I en segon lloc, es fuma per conducta, per hàbit, per ritual, és a dir, per una sèrie de coses que fem amb el cigarret als dits. tinguem ganes de fumar o no, ens manqui nicotina o no. És a dir, després de dinar no tenim més necessitats de nicotina. Senzillament portem molts anys associant el fet de sobretaula o després de dinar cafè i cigarreta. Què fa el paquet de nicotina? Va alliberant aquesta nicotina perquè el teu cervell no la trobi a faltar. I al no trobar-la a faltar no aparegui aquest neguit, aquesta ansietat, aquest desig de fumar absolutament incontrolable.
Per tant, permeti'm, doctor, aquesta pregunta. És una mica un engany el paquet de nicotina, aleshores. Estic enganyant el meu cos.
No, no, efectivament. És a dir, estàs enganyant no el teu cos, el teu cervell.
El meu cervell, exacte.
Dient, estàs fumant quan no és cert. Estàs rebent nicotina. És a dir, hem separat la nicotina de, dins d'un context tòxic, com és el fum del tabac, amb un context segur, que és un producte farmacèutic que, a través de la pell, absorbeix aquesta nicotina.
He d'anar reduint la quantitat de nicotina dels pagats, suposo. Cada quan i com es fa això?
Jo no sóc excessivament partidari de reduir, És a dir, generalment el que faig és començar amb dosis màxima i al cap de... quan jo considero que ja no necessiten aquesta nicotina, la retiro.
Quan es considera això?
Depèn molt del que ens expliquin. Anem a veure. És a dir, hi ha fumador, o bé per quantitat, o bé perquè té un context conductual, és a dir, de rituals, d'hàbits, molt, molt marcat, s'ha d'allargar més. És a dir, no et puc dir tal durant aquest temps. Però com a mínim 8 setmanes, com a mínim.
Quan la nicotina deixa de ser necessitat pel cos i passa a ser el que dèiem, no? una necessitat potser més psicològica.
La nicotina mai és una necessitat psicològica. El que és una necessitat psicològica és fumar.
S'ha fet el silenci, l'estudi.
Sí, ja
permeti'm la pregunta, no és el mateix.
No és el mateix. És a dir, la nicotina el que crea és una, diguem-ne, una necessitat física. El tabac, la cigarreta, una necessitat psicològica. M'explico, la nicotina, si hi hagués una cigarreta sense nicotina, la gent no fumaria. Però possiblement algú podria tindre aquest hàbit, aquest ritual, aquesta necessitat de tindre-lo entre els dits o d'inhalar fum en determinades situacions. És a dir, una cosa és quan el cos ens demana nicotina i una altra cosa és quan el cervell ens demana fumar. Molt diferent. El cervell ens demana fumar perquè, el que estava dient, no? Prenc un cafè i com fa tants anys o molt de temps que associo gust del cafè i cigarro, ràpidament el cos, o, millor dit, el cervell em demana aquest cigarro, però no perquè falti nicotina.
Per tant, precisament per això, és molt millor el paquet de nicotina que la cigarreta electrònica? Ja sé que en vaig parlar, però...
A veure, són dues formes diferents d'obtenir nicotina. Què passa amb el pagat? Amb el pagat ens permet trencar amb aquest ritual, amb aquest hàbit. La cigarreta electrònica no. És a dir, seguim portant alguna cosa entre els dits, oi? Que no trenquem amb aquest gest, amb aquest ritual, amb aquest portar alguna cosa a la boca. En canvi, el pagat sí que ens permet, com dic, trencar amb totes aquestes conductes, amb aquestes associacions.
Seguim amb els canvis d'hàbits, i és que és veritat que els pagats redueixen l'ansietat, però també redueix l'ansietat el canvi de l'hàbit?
Sí, òbviament. Costa més, és a dir, també redueix... inicialment hi haurà molta ansietat, perquè veurem que en aquelles situacions on relacionàvem tabac i conducta, el tabac no hi és. I això ens crea també una ansietat sobreafegida a la manca de nicotina, que anirà desapareixent, la de la manca de nicotina, però pot durar algunes setmanes aquesta ansietat associada, el que en diuen craving, associada a una determinat conducta. És a dir, pensa que fem coses, estem en algun lloc, fem determinades activitats que fa molts anys que la fem amb el tabac, i això... quan trenquem, canviem, com dius tu, hàbits, conductes, pot comportar cert grau d'ansietat.
I a partir d'ara què, doctor? Hem d'anar evitant el tabac per allà on anem o com funciona?
Jo crec que el que hem de fer és el dia a dia, és a dir, fer el que fem sempre amb una sola diferència, sense fumar. Perquè després costa més, reinstaurar, és a dir, moltes vegades es diu, bé, no surtis, canvia molt la teva, els teus hàbits, no beguis això, no facis... Després és molt complicat, és a dir, des del primer dia, el que jo busco és que hi hagi confiança, autoconfiança, d'afrontar-se amb situacions, i en moments sense fumar, però des del dia zero.
Però seguiré tenint ganes de fumar?
De moment encara sí, però marxaran. Tindràs ganes de fumar, sobretot relacionades amb tot allò que feies fumant. No tant perquè no tens la nicotina.
Val.
Què has de fer? Estàs davant de l'ordinador, estàs parlant per telèfon, estàs en un lloc determinat. Ganes de fumar, trencar. És a dir, ara vinc, ara ho faig, deixo de... m'aixeco, me'n vaig a la cuina, un got d'aigua, torno. És a dir, trenquem aquesta associació, tabac i el que estem fent, o on som, perquè no sempre és una qüestió d'activitat.
Justament per trencar amb aquests... per fer aquests canvis, no?, per modificar aquestes conductes, hi ha molta gent que s'enganxa als xiclets, que s'enganxa a les pipes... Això serveix?
Sempre no m'aporti calories, serveix. M'explico, eh? És a dir, que moltes vegades el que li costa a algun fumador és trencar amb aquest hàbit m'aboca, és a dir, tenir alguna cosa, caramel sense sucre, tot el que serien productes que no aportin excessives calories, perquè vulguis o no deixar de fumar, guanyarem alguns quilos i sí a més. El que fem és atacar aquesta ansietat menjant, encara serà molt pitjor. És a dir, va, estic d'acord, busquem algo per la boca, que ens ajudi a trencar amb aquest reflexe, però que no ens aporti calories. Lo millor, xiclet sense sucre, caramel sense sucre.
Doncs doctor Josep Maria Ramon Torrell, cap de l'àrea de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge, moltes gràcies per acompanyar-nos un mes més i ensenyar-nos a com deixar de fumar sense angoixes.
Amb vosaltres i endavant, que a lo difícil ja ho tens fet.
Fins al mes que ve, doctor.
Fins al mes que ve.
Vademecum. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Dirigit i presentat per Joan Trias.
I avui parlem amb el doctor Àlex Mosset, un dels pocs metges de tot l'estat que es dedica a la microcirurgia de la paràlisi braquial obstètrica. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda, gràcies per la seva amable invitació a participar en el seu programa.
No, i gràcies a vostè per atendre'ns. Primer de tot, de què es tracta una microcirurgia?
Una microcirurgia és una tècnica quirúrgica que va associada sempre a processos molt delicats, en els quals nosaltres hem de fer coses molt minucioses. Es fa servir un instrumental molt petit, es fan servir lents d'augment, que són el microscopi quirúrgic, per poder accedir a reparar estructures que són molt delicades, molt fines i que precisen molta precisió.
Un cop sabem que és una microcirurgia, hem de parlar de la paràlisi braquial obstètrica, però molta gent, com jo mateix, no sabem què és. De què es tracta?
Això és una patologia que es dona a una malaltia, que es dona en els nens, i que és una lesió a nivell del plexe braquial. El plexe braquial són les estructures nervioses que surten de la coll, que surten de la mèdula i de la columna, i que passen pel costat del coll i que van a tot el braç, per tal de que el braç funcioni, que tingui totes les seves possibles moviments, és a dir, aixecar el braç, doblegar el colze, estirar, moure la mà, moure els dits, obrir, tancar. Quan tenim una lesió d'aquestes estructures, en el qual hi ha una desestructuració, es trenquen les fibres nervioses i es trenquen els troncs nerviosos, llavors tenim el que se'n diu una paràlisi, que es veu perquè el nen doncs, no mou el braç, i segons el tipus de paràlisi, no mou unes parts o no el mou del tot quan és una paràlisi total. Això és el que ens ha dit una paràlisi braquial obstètrica explicat de forma clara i senzilla per tothom.
A part d'aquesta immobilització del braç, no, existeix algun tipus de sintomologia que ens pugui fer pensar que es pateix aquest símptoma?
No, bueno, és que és una cosa molt evidentment mecànica. Sí? És una malaltia o és una patologia en la qual el que es veu és que el nen doncs, no mou el braç, no el pot aixecar, no pot aixecar el braç o no pot doblar el colze, no pot obrir i tancar la mà. Per tant, el diagnòstic de paràlisi és molt directe. Després podem entrar a quins diferents tipus de paràlisi poden haver-hi, però normalment la correlació clínica és una paràlisi flàcida, és a dir, que el braç no es mou i que no va lligada a problemes de patiment cerebral, com pugui ser un altre tipus de paràlisi, una paràlisi infantil o una paràlisi espàstica. Això va lligat només a la lesió dels nervis a nivell del coll que produeix una paràlisi, que el braç queda com el que en diuen un braç de drap, un braç que no es mou, que és sota.
Es coneix prou aquest tipus de paràlisi? Vull dir, què solen pensar els pares quan veuen que els seus fills no poden moure alguna de les seves extremitats, no? I el porten al metge de pressa, suposo, perquè no saben ben bé què li passa.
A veure, en l'àmbit de superespecialitat, i això ho vam començar a desenvolupar als anys 80, és a dir, que els que ens dediquem a això, doncs és una vida que ens dediquem a això. El que passa és que la incidència d'això és baixa. Què succeeix? Doncs que hi ha metges que en la seva carrera o en la seva prestació diària doncs igual no n'han vist cap, o en veuen una, o dos, o tres, al llarg de la seva vida professional. No? Llavors, és clar, com que és una patologia minoritària, a vegades l'indret que se'n dona als pares o el suggeriment que se'n dona als pares no és un suggeriment molt precís i molt clar. Per això és important poder-ne parlar i poder-ho divulgar amb el sentit de que quan veieu un nen, nadó, que no mou, el que s'ha de plantejar és que pugui haver-hi un problema mecànic, que hi hagi un problema de ruptura. I en aquest sentit, doncs, s'ha de poder accedir a alguna de les persones que es dediquen a això perquè els donin els consells i automàticament baixi el nivell d'estrès sapient que tot això es pot arreglar.
Vostè ens deia ara que és una patologia quasi minoritària, no? Creu vostè que és per això que es dediquen tants pocs metges amb aquesta microcirurgia?
No, no és només per això. És una patologia molt complicada i sobretot necessites... L'important d'aquesta patologia o l'error comú és confondre l'habilitat tècnica que puguis tenir fent altres coses amb buscar a través d'una habilitat tècnica un resultat a nivell quirúrgic. Per què? Perquè necessites una curva d'aprenentatge molt llarga. Compti que un nen d'aquests, quan l'operem, els resultats finals ho podem veure als 10-12 anys. Clar, si vostè fa 3 errors al llarg de la seva carrera, doncs ha perdut 30 anys de concepte. M'explico? Llavors, què és el que hem de fer? Doncs sempre hem d'estar al costat de grans sèries o a néixer o a formar-se al costat de gent que porti molts i molts anys veient aquests mals i poder-hi accedir. Perquè si no... No, si fas coses tècnicament, però no li trobes la rellevància important. Llavors, això doncs limita l'accés de metges a que li agradi aquest tipus de patologia, després perquè és una patologia francament complicada i complexa en tota la seva dimensió.
Parlem estrictament del que és la paràlisi, no? La paràlisi braquial obstètrica. Vostè em deia que hi ha diferents tipus. És diferent de qualsevol altre tipus de paràlisi?
Sí, la paràlisi braquial obstètrica es refereix a un braç i es refereix, és una paràlisi flàcida, tècnicament en diem que és una paràlisi de segona motoneurona, es produeix a nivell dels plexes, sí? Però de cara a el que seria la informació més general pels pares, és una paràlisi que... Són de 3 tipus. Una paràlisi alta, una C5-C6, que se'n diu, en la qual no aixeca l'ombro i no doblega el colze. Hi ha la paràlisi C5-C7, que correspon a una ruptura o una lesió de les rels de C5, C6 i de C7 al flexe braquial, en la qual no aixequen l'ombro, no fan rotació externa, no dobleguen el colze, però tampoc l'estiren al colze. Sí? I després hi ha la paràlisi total, en la qual no mouen res de la mà, del colze i de l'ombro, no tenen cap tipus de mobilitat. És molt aparent, es veu molt. Sí? El que passa és que la gent, a vegades, si no va guiada, el no saber què és i saber que realment això té una solució, genera moltíssim estrès.
I en tots aquests 3 tipus de paràlisis, la microcirurgia ajuda, suposo, a... O sigui, es practica la microcirurgia.
Bueno, miri, porto 25 anys fent això, i més que ajudar, jo li diria que es resol.
Resol, definitivament.
Sí. Diria que podem dir ara, amb l'experiència que en tenim, que cadascú té la seva experiència personal, però som una de les sèries més importants a nivell mundial amb això, i n'hi ha molt poques, i els nostres resultats ens acompanyen dient, i ens donen la possibilitat i la capacitat de que quan ens ve un pacient dir-li, no es preocupi, això es resol. No es preocupi, això funciona. Primera intervenció, molt important, els 3 mesos d'edat, prengui la decisió de fer una... Si no funciona, si hi ha uns paràmetres que no van, que els has de valorar professionalment, que els pots compartir amb els pares, però tu has de prendre la decisió, superarà i això ho resoldrem.
Ja sé que ens ho ha explicat una mica el doctor Mosset, però m'agradaria que ens expliqués... sé que és molt complicat, però que ens expliqués una mica com es fa aquesta microcirurgia, o sobretot, què és el que diferencia una microcirurgia d'una cirurgia normal?
El que diferencia és que, per exemple, nosaltres el que fem és que agafem tots els nervis, els valorem tots, tallem i reparem i traiem totes les zones que estan fetes malbé, i quan aquestes zones o aquests nervis són útils, posem entre 2 parts dels nervis, reconstruïm amb uns empels nerviosos. Què vol dir uns empels nerviosos? Uns empels nerviosos vol dir agafar un nervi, per exemple, de la cama, que és sensitiu, que no deixa cap tipus de seqüela, i que ho fem sempre, i que amb això l'interposem entre els dos segments de nervi que són sants, i això és a dir, com si reconstruíssim la carretera. Sí? Uh-huh. Aquest seria un tipus, i després un altre tipus és quan agafem nervis que serveixen, que tenen altres funcions per reconstruir-ne altres. Per exemple, nosaltres podem agafar quatre nervis intercostals, que són de la mida d'un cabell, i els ajuntem i els enganxem o els suturem microquirúrgicament amb el microscopi el nervi que fa funcionar el bíceps perquè dobleguin el colze. Com pot entendre, són músculs que serveixen per respirar i que després serveixen per doblegar el colze. I a vegades agafem músculs d'una cama, sí, amb l'artèria, la vena i el nervi, quan aquest múscul no és bo, i el col·loquem en el braç per suplir, de tal manera que reconstruïm un bíceps de forma completa, o un flexor de mà o un extensor de mà. Tant és cirurgia molt delicada i molt extrema, en aquest sentit. Mm-hmm. Això es diferencia de la cirurgia absolutament normal.
Suposo que, per tant, és una operació, es tracta d'una operació molt complexa. Això evidencia que hi ha un risc pel pacient?
No té res a veure una cosa amb l'altra. I li posaré un exemple. Miri, vostè pot fer una cirurgia molt simple de cor, per exemple, una dilatació valvular, que pot fer-la doncs, perquè hi ha la vàlvula mitral la que una mica tancada i fa una comissió d'autonomia. ¿Vale? Però l'abordatge i el tipus d'orga que toca és molt vital. Nosaltres fem una cirurgia molt complexa, obrim el pulmó, obrim el pulmó però quedem sobre el tòrax, obrim tota la part superior, separem tota l'artèria subclàvia, i si fas les coses com Déu mana, no entres en una cirurgia de risc vital, però sí que és una cirurgia tècnicament molt demandant. No sé si m'he explicat.
Sí, perfectament, doctor, perfectament. Doncs, doctor Àlex Mosset, moltes gràcies per parlar-nos i atendre'ns i il·luminar-nos sobre tot això que és la microcirurgia de la paràlisi braquial obstètrica.
Moltíssimes gràcies a vostès per la seva invitació i quedo sempre a la disposició.
Perfecte, gràcies, fins una altra. Gràcies, bona Nadal. Bona Nadal.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Per la llarga carretera, a on la nit mai no té fi, ningú davant ni a darrere, fins que em tornis a cuir. Gràcies per la ràdio.
Ara sí, ara ja arribem al final del programa i, per tant, el promès, l'editorial. Diuen que per any nou es fan tres coses: agrair, fer-se propòsits i demanar desitjos. Deixin-me que em faci la meva llista des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel. Pel que fa a agraïments, vull agrair a tots els doctors de la Clínica del Remei que ens han fet fàcil entendre una mica més sobre medicina. A la Mariana Reboredo per explicar-nos què és i per què s'utilitza la naturoteràpia. A Lluís Miguel Mourareu o a la Sandra per ser valents, venir i explicar-se. A la Neus López Roche, detrás, per assessorar el Pare Noel i els Reis Max. Gràcies al doctor Josep Maria Ramon Torrell, que ens ha visitat avui, per ajudar-nos a deixar de fumar d'una manera més fàcil i amable. A l'Elisenda Ferrer per ensenyar-nos què són les malalties mentals i deixar-nos estar d'etiquetes, o en Jordi Uller per parlar-nos de la polio i les seves conseqüències encara a dia d'avui. I gràcies al Pol per deixar-li explicar al seu pare, al Carlos, la seva història. Però també vull desitjos per aquest 2017. Per exemple, que la Judit i la Fina de Generem visquin en un món més just. Per elles, també. El Pere Puig, que gràcies a les noves tècniques d'ADN trobi a tothom que vulgui ser trobat. Que la Tània Navarro trobi milers i milers de somriures per repartir a qui tant els calen els somriures des de Pallapupes. Desitjo que la Elisabet Ortínez no perdi mai aquesta vitalitat heroica amb la que ens va transmetre la seva fortalesa. A l'Anna Barderi, de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, la Rosa Marriera, de la Fundació Esclerosi Múltiple, o la Gemma Ricomà, de l'Associació Ciutadana Anticida de Catalunya, que arribin ajuts i molt voluntariat d'arreu per seguir fent la tasca ingent que fan dia rere dia. I que la Fundació Friends, de la mà d'en José Llorca i molts, molts més, s'incrementi de somriures, de molts somriures de la gent que supera les seves pors. I sí, ho sé, em queden els propòsits. Em proposo mirar-me això de la llengua. Entenguin que no estigui connectat amb ella quan vull dir coses com esternocleidomastoideo. Algun dia arribarem a anar plegats de la mà. I em proposo ser menys pesat amb la gent que tant m'ajuda, a qui també vull donar les gràcies. El primer, el Jordi Carretero, Antoni Huguet, l'Eduard, a la Raquel i a molts, molts més que no es fan sentir. I a vosaltres, els oients, gràcies, desitjos, propòsits. Ah, i salut. Molta salut.